A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Es presentava aquest dilluns i va ser gairebé un esdeveniment, perquè entenem que l'esdeveniment devia ser en si la troballa. Per un arqueòleg, trobar un anell d'or conservat perfectament en un lloc on hi han passat totes les canonades agudes i per haver de Sitges, deu ser un esdeveniment impressionant. Per Izquierdo, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin dia el veu trobar?
Doncs, ara m'enganxes, fa 3 setmanes i mitja.
Fa 3 setmanes i mitja.
Sí, el dia exacte el tinc apuntat, però veus, no el tinc al cap. El que passa és que fins que no estigués acabada l'obra i colgat tot, no ho volíem fer públic. Perquè hi havia risc que algú, pensant que puc trobar més coses, es fotés allà dins i prengués mal.
D'acord. Per tant, és un anell romà, o d'època romana, que es trobava excel·lentment conservat. Fa un parell de dies, quan es va fer la presentació, vau ensenyar una fotografia de l'indret específic on es va trobar, i de fet és això, és com si hagués caigut allà mateix en aquell moment, no?
Sí, l'or té això, que com no es rovella, és l'únic metall pràcticament que no es rovella gens, quan apareix com nou,
brillant,
i si a més com en aquest cas no s'havia portat gaire, doncs clar, te'l trobes nou.
A partir d'aquí, doncs, aquesta ha estat la darrera de les troballes d'una sèrie de troballes que sí que formen part d'aquesta excavació que s'ha fet a partir de les obres dels museus de Sitges. Per Izquierdo, no l'hem presentat, ho ha presentat abans en Vicenç, és arqueòleg del Consorci del Patrimoni de Sitges, i juntament amb Joan García Targa ha estat treballant al llarg dels últims anys totes aquestes troballes arqueològiques importants que s'han fet durant els últims temps. Però clar, us esperàveu trobar-vos un anell d'or?
No, és una cosa molt i molt excepcional. Potser passa un cop cada 10 o 15 anys que es trobi en estratigrafia una peça d'aquestes característiques. És evident que no ens ho podíem esperar.
Com es planteja aquesta excavació? Per què s'excava? I si el que s'ha trobat en aquesta excavació respon al que es prefigurava que es podia trobar?
No esperàvem tant, evidentment. A veure, el Puig de Sitges és un jaciment arqueològic, això se sap des del segle XIX. Les seves característiques específiques no s'han conegut mai bé, perquè mai s'hi ha fet, diguem-ne, una recerca del tot sistemàtica, i pràcticament el que tenim són intervencions que sobretot en Joan García Targa ha fet des de l'any 88, amb excavacions que en diem d'urgència. En aquest cas anàvem a construir una rasa per portar als nous museus clavegueram, aigua, gas, telèfon, electricitat, tot el que ha d'anar en conduccions actualment, que són moltes coses. I aquesta rasa recorria des del carrer Barcelona, a la part baixa de la Cruïlla amb el carrer de Vallada, per sota del carrer de l'edifici Miramar, i després pujava tot el carrer Bernat de Fenollà fins al pont que comunica els dos Maricels. Sabent que s'havien fet troballes en altres punts del Puig de Sitges de tipus arqueològic interessant, la Generalitat de Catalunya va demanar, i nosaltres també ho teníem claríssim, que es fes un seguiment arqueològic d'aquesta rasa, i els resultats doncs han estat certament espectaculars.
Òbviament, el Consorci del Patrimoni s'havia de plantejar buscar, perquè si a vegades es busca o es demana que els privats, doncs, quan es tira una casa a terra, doncs, que deixin remenar una miqueta, doncs com no remenar allò, la joia de la corona?
Òbviament, a més és que és una obligació de les administracions protegir el patrimoni arqueològic, però també és cert que la tradició sitgetana, amb un patrimoni modernista i noucentista tan superpotent, ha deixat una mica de banda aquests valors del patrimoni arqueològic, potser, no? Perquè tenia altres coses que eren molt més emblemàtiques, vistoses, i em consta que s'han fet altres obres, tant públiques com privades, al Puig de Sitges, algunes no fa massa temps, i no s'hi ha fet seguiment arqueològic, no? Ara esperem que després d'aquesta troballa la gent veurà que val la pena fer el seguiment arqueològic, i que a més els arqueòlegs no ens ho quedem per nosaltres, que ho deixem perquè la societat en pugui gaudir.
Sí, però ara em poso en la pell d'un privat. Ostres, si escavo casa meva i troben alguna cosa, ai, mare de Déu.
Bé, no necessàriament. No? A veure, en aquest cas, jo he aconseguit fer tots els treballs arqueològics sense aturar ni un minut les obres. ni un minut. Aprofitava els temps de descans dels treballadors, a l'hora d'esmorzar, a l'hora de dinar, per fer les meves feines, diguem-ne, més molestes pels seus treballs, i ens hem coordinat bé. Si et coordines bé, no té per què representar un cost en temps. Que t'obliguin a conservar-ho, home, depèn de què surti. A mi m'agradaria, i suposo que a tots els sitgetans ens agradaria, que algun dia surti alguna cosa realment molt espectacular, que ens identifiqui encara millor aquest jaciment romà ibèric que tenim a sota de la vila. Sempre es poden trobar solucions per conservar, fins i tot en un lloc, una resta, un monument o uns murs antics, i compensar l'edificabilitat perquè el privat no hi perdi en aquest procés. Certament pot ser de vegades una mica molest o lent, però s'ha de perdre una mica la por també.
Des d'on fins a on s'han trobat coses? Ahir ho comentàvem, ens vàreu mostrar el dia de la presentació una mena de plànol del casc antic de Sitges on traçava una línia, una línia recta d'uns 300 metres, oi?
Sí, 313 o 314 metres.
Que van des de gairebé la platja de Sant Sebastià o la Torreta fins a fins al carrer Carreta, heu comentat,
sí,
no?
Sí, a veure, a mesura que es van trobant restes, veu que tot plegat és un continu de jaciment arqueològic i a més habitat des de molt antic. Per la banda, diguem-ne, de llevant, les troballes més llunyanes serien aquestes del capdavall del carrer de la Carreta, que hi va sortir ceràmica antiga, i per l'altre costat, a la platja de Sant Sebastià, hem identificat el que pensem que són sitges antigues submergides sota de l'aigua, que farien encara més gran, diguem, la península aquesta del Puig de Sitges, i que poden haver quedat submergides per diferents fenòmens, eh? Potser que hi hagués molta terra a sobre i que la mar se l'hagi emportada.
No és que originalment estessin submergides?
No, en absolut. Pot ser que hagi cedit el terreny, s'hagi inclinat, hi ha moviments eustàtics importants, el mar pot haver pujat una miqueta, que sabem que ha pujat una mica, fins i tot podien estar en una visera de roca que es trenqués i baixés sencera. La qüestió és que fins allà arriba. Això són 300 metres de llarg, que efectivament, per gairebé 100 d'ample, o potser una mica més, el dia que s'investigui més a fons, això vol dir que el jaciment ibèric i romà és més gran que el Sitges medieval. El Sitges medieval, que veiem la muralla,
el de la muralla
de Pere el Cerimoniós, doncs és més petit que el jaciment arqueològic anterior. Llavors és quan entra en qüestió la interpretació que fins ara fèiem de les restes de Sitges. Deia, no, això és una vila romana, un petit assentament, un magatzem portuari. A veure, no hi ha viles de 300 metres de llarg.
Estem parlant d'alguna cosa més.
Sí.
I probablement de la localitat més important entre Bàrquino i Tàrraco?
Bé, tenim, sabeu, quatre esments en un lloc que es diu Súbur. En tota la informació antiga només quatre esments, hi ha un...
ja ens ha servit perquè per dir-li la Blanca Subur tenim molts desmenys actuals.
Ara explicarem per què sempre s'ha identificat amb Sitges.
Endavant.
Intuïtivament, perquè no hi havia proves arqueològiques. El primer esment és de Gai Plini II, Plini el Jove, que diu que entre Barcelona i Tarragona hi ha entre Tarragona i Empúries hi ha diverses ciutats emmurallades, òpida, diu, ciutats emmurallades i una miqueta entronades, si no, no són òpida. I esmenta, doncs, les que ja sabem, Eiluro, que és Mataró, i Bétulo, que és Badalona, i Barquino, que és Barcelona, però més diu, i Súbur i Tolobi, que ho estarien entre Barcelona i Tarragona. Després tenim una segona font, que és Pomponi Mela, que és un historiador romà, i també, a més, diu Parva Òpida, o sigui, que era una ciutat, una població emmurallada, en castellà, i petita, no massa gran. Parvum, vol dir petit. La tercera font que tenim és Ptolomeu. Ptolomeu és un senyor que es dedica a calcular les coordenades de tots els llocs de l'imperi romà i fa una guia telefònica, diguem-ne, de quines són les coordenades geogràfiques de tots aquests llocs, i posa Súbur. I Súbur el posa a 35 minuts de meridià de Tarragona i 25 minuts de meridià de Barcelona. O sigui, una miqueta més a prop de Barcelona que de Tarragona. Sona, no?, aquest lloc. La quarta font és una inscripció trobada a Tarragona, ja des de molt antic, on consta que els suburitans tenien una institució pública, tenien un caràcter corporatiu, perquè dediquen una inscripció a un personatge. Llavors diu Sobritani Publice. Publice vol dir la corporació pública dels sobritans, no? Per tant, hi havia un ajuntament a aquest lloc que es diu Subur i que no se sap ben bé on és. Com que no hi havia troballes importants al Puig de Sitges, la identificació que des de l'edat mitjana s'havia fet que Subur ha de ser Sitges per posició, per coordenades, en temps moderns els arqueòlegs l'havien discutit. Home, no sembla que el que es troba a Sitges justifiqui l'associació amb aquest nom. I llavors havien plantejat si podia ser de Roc, que és a Vilanova, o podia ser a Olèrdola. Però si ens hi fixem, a l'època en la que surten aquests esments, a Olèrdola ja pràcticament no s'hi vivia. No té sentit que documentessin amb tanta precisió la posició d'aquesta ciutat petita si no hi vivia ningú, no? I de raó és una, a la plana, a la platja, no, encastellat i emmurallat no té res. En canvi, nois,
a més, Sitges està molt ben posat. De raó és ibèric, no és, o hi ha també època de romana de raó.
Sí, passa com a Sitges, són jaciments ibers que probablement s'alien amb els romans en el moment de la Guerra Púnica i llavors els consideren aliats i els donen tots els drets dels ciutadans romans automàticament i els respecten, diguem, fins i tot les seves institucions municipals i tal. Seria en el cas de Sitges, de raó no crec que tingués institucions municipals, crec que Sitges, si era suburb, sí, en tenia, perquè tenim proves. Llavors, els romans els integren, diguem-ne, d'una manera amable, perquè són aliats. No? N'hi ha d'altres que reben, no? Acaben esclaus, no? Però tots aquests poblats de la costa, molts d'ells, doncs, perduren i en època romana tenen un esplendor extraordinari. D'altres, sabem que els que es van oposar, no passa això, eh? Els romans van donar 3 dies per enderrocar les muralles de tots els poblats ibèrics, de tots els poblats ibèrics del país. I van dir que el que no ho hagués fet seria reduït a l'esclavatge i seria aniquilat, i per tant la gent va anar per feina.
O sí. De tota manera, la via principal de comunicació de Roma anava per l'interior, no? La famosa via Augusta, que anava pel mig del Penedès.
La via principal de comunicació de Roma anava pel mar.
Pel mar.
El mar és el camí de Roma.
D'acord, terrestre. D'acord.
El mar és el camí de Roma. Les vies terrestres es fan per dos motius fonamentals. Per moure exèrcit, això es fa molt ample, es pugui passar desfilant. Per moure l'exèrcit amunt i avall, i això sí que necessita, diguem, comunicacions terrestres, les marítimes també ajuden, però necessita. I després perquè els romans a l'hivern no navegaven. Evitaven navegar a partir de l'octubre fins al març, finals de març, feien el que en deien el mare clausum, i llavors per seguretat quedava prohibit navegar. En aquesta època s'havien de tenir comunicacions i eren les vies romanes, però eren això, comunicacions secundàries respecte a les marítimes, que eren les
importants. I per tant els llocs de mar, malgrat que no estiguessin excel·lentment comunicats, com és el cas de Sitges per l'obvietat del massís del Garraf, malgrat tot devien ser llocs de trànsit pel tema de marítim.
No, segur, molt clar, és que penseu, valia 20 vegades més moure una càrrega per terra que per mar. Això sabem perquè hi ha preus coneguts i tal, no? Llavors, o sigui, per cada, el cost de moure la càrrega de terra per terra 100 quilòmetres equival a moure 2.000 quilòmetres la mateixa càrrega per mar i portar-los a Alexandria, no? 2.000 quilòmetres tranquil·lament. El mateix que costaria portar-ho, diguem-ne, a Tarragona, una miqueta més lluny. Per tant, els llocs de mar tenien molta importància en aquesta època, moltíssima, i més amb una navegació que de vegades t'obliga a aturar-te, perquè no podien navegar contra vent. Si no podien navegar contra vent, quan el vent venia de cara, doncs s'havien d'esperar.
Bàsicament feien cabotatge o anaven pel mig, també?
S'havia pensat durant molt temps que els romans feien cabotatge, però ja fa molt de temps que sabem que anaven, no pel mig, és que anaven per on volien. O sigui, la ruta principal de transport de vi des de Catalunya, l'actual Catalunya, fins a Roma, passava entre Cerdanya i Sicília, entre Cerdanya i Còrsega, per l'estret de Bonifaci i directe cap a Roma. Pràcticament una línia recta. I s'han trobat allà molts vaixells que porten àmfores i marques de Baix Obregat, del Maresme, la zona laietana, que en dèiem, en aquella època.
Què ens diuen les troballes, tant les que ja s'havien fet com les que s'han fet ara darrerament en aquesta última actuació, de com era aquell poblat, com era la vida, qui vivia aquí i quanta gent fins i tot hi podia viure?
De moment, amb el que sabem molt poques coses, s'ha excavat potser menys d'un 0,2% de la superfície. A més, amb els problemes de que al ser un turó de roca, doncs, la majoria de llocs ha desaparegut tot el que hi havia hagut, que segur que n'hi havia hagut de coses. I pràcticament sota el paviment tenim la roca directament i ja no podem saber res. No? És difícil de calcular quanta gent hi vivia. Sí, podem saber algunes coses de què feien, a què es dedicaven. A veure, sabem que Sitges s'hi viu més o menys des del segle 8-7 abans de Crist. Això és molt enrere, és abans dels ibers.
Això és abans dels ibers.
Abans dels ibers. És el que en diem la primera edat del ferro. I en aquell moment aquí, pum, n'hi ha uns que s'hi posen a viure. En aquell moment els fenicis hi estan navegant per la costa. O sigui que interessa viure a prop del mar de cara al comerç, a més dels recursos marítims, de la pesca i d'altres coses, que evidentment els sitgetans els han aprofitat sempre, sense cap dubte. Llavors, els ibers sembla que fan sitges per tot arreu. Per què són aquestes sitges? Les sitges serveixen per emmagatzemar cereals, per emmagatzemar blat, però no heu de pensar que és una cosa que tu pots anar agafant cada quan vols, no, perquè llavors es fa malbé. La sitja conserva els cereals perquè es queda sense oxigen. Llavors, és un forat a terra, més o menys en forma d'ou, diguem-ne, s'omple ben bé fins dalt de cereal i es tapa, ben tapat, amb argila i tot. Els primers, els cereals que estan pel voltant, agafen tota la humitat, germinen, i els germinats mengen l'oxigen de dins de la sitja. De manera que allò, tot aquell blat, o aquell ordi, queda, es pot conservar 10, 15, 20 anys, el que vulguis, en perfectes condicions. Però quan ho destapes es fa malbé, si no vas per feina i no la buides tota, i separes aquesta que ha germinat. Per què tenien totes aquestes sitges aquí a la costa, igual que n'hi havia, per exemple, al Montjuïc, a Barcelona, i al Turó Montgat, i en altres llocs, sempre arran de mar? Les tenien per comerciar. Tenien uns estocs de cereal per comerciar, perquè sabeu que el món grec i fenici necessitava molt cereal. Necessitava perquè tenien un creixement demogràfic impressionant i necessitaven mantenir els exèrcits. Quan un té un exèrcit de 10.000 tios passejant pel món, la quantitat de cereals que ha d'aconseguir perquè aquesta gent mengi és enorme. Llavors navegaven fins aquí i, evidentment, en època ibèrica canviaven els seus productes, vi, oli, ceràmiques de taula, petita joieria, tal, ho canviaven per els cereals de Catalunya, de l'interior de Catalunya, que arribaven fins aquí. O sigui, no només era la producció dels sitgetans, és que hi havia unes xarxes de camps de sitges d'aquests per anar conduint els cereals fins a la costa. Llavors, ja sabem, doncs, que es dedicaven al comerç i a la pesca, als ibers.
Però llavors això vol dir que necessitaven una estructura, perquè, clar, sense una certa organització de tot plegat, la cosa no funciona, no vivien autàrquicament.
En absolut. En absolut. Trobem importacions a patades, i des de molt antic.
D'acord.
Trobem coses fenícies aquí a Sitges, trobem coses gregues, que aquí al carrer Bernat de Fonollà, en Joan García Targa, a la primera fase de la campanya, el mes de juliol, va trobar ceràmica àtica, que ve d'Atenes. I va arribar aquí a Sitges al segle IV abans de Crist, a canvi d'aquest cereal.
Aquest cereal que probablement també venia de l'interior, i per tant doncs, hi havia comunicació amb l'interior, perquè evidentment a l'interior també devia haver un cert retorn d'aquest comerç que es feia.
És una intermediació el que farien els sitgetans en aquest tema. No? Diguem, aquí arribaria via Manta i després el vendríem a la gent de l'interior, fins que els de l'interior van començar a produir vi i ja no el van necessitar, no? I a canvi, doncs, ells lliuraven aquest cereal que després es podia intercanviar.
D'acord. Això estem parlant encara dels ibers.
Dels ibers, sí. Llavors, ara l'escavar que ha rebernat de Fonollà, la part més baixa, de la superfície de la roca estava extraordinàriament polida, s'havia fet moltes fogueres a sobre, es notava, s'havia cremat, i s'hi havia passat molt, s'hi havia treballat a sobre. I directament sobre la roca hi havia dotzenes, doncs, diria centenars, perquè tampoc els vaig recollir tot, vaig recollir unes 50-60 mostres, de pedres que tenien incrustacions marines o mossegades d'animals marins, d'aquests litòfags. I, a més, hem trobat un pes de xarxa i uns passadors de bronze, que podrien ser d'algun tipus de nansa o de petxines, de tallarina, de musclo i d'alguna altra cosa. I estem esperant que ens analitzin la terra a veure si hi ha espines. Perquè jo estic convençut, amb tots aquests indicis, que aquest espai de sota el Maricel de Mar, en època ibèrica, era el lloc on es rentaven, es netejaven, es reparaven i s'estenien les xarxes per aixugar-se. I això justificaria tots aquests elements que hi hem anat trobant. Llavors, en un moment determinat, que ja eren romans, el segle primer després de Crist, això decideixen omplir-ho tot i fer-ne una terrassa. Això...
M'aturo aquí un moment. Quan hi ha la transició d'ibers a romans o romanitzats?
Sí, clar, els romans, sabeu, arriben a Empúries el 218 abans de Crist, dins un moviment tàctic de les guerres púniques. Es tracta de tallar-li la rereguarda a Aníbal, que està avançant a través dels Alps i s'està fotent a Itàlia. Llavors, ells li volen tallar les comunicacions i els abastiments, i com són aliats dels empuritans, se'n van a Empúries i allà munten un campament i des d'allà comencen a conquerir la península. Tenen, evidentment, molts problemes. Pacten amb algunes tribus indígenes, ibèriques, i amb d'altres, doncs, són els cartaginesos els que han pactat i se les tenen molt fortes. Quan aconsegueixen guanyar la guerra púnica, els ibers es revolten. Diuen, una cosa és ajudar-te en una guerra, però una altra cosa és que tu t'hagis de quedar ara aquí. Això... és diferent.
Correcte, però els romans van venir per quedar-se.
No. No, o sigui, quan van venir feien un moviment tàctic dins una guerra, ja una guerra mundial, una guerra enorme per aquella època. És després que diuen, home, hòstia, ens hem trobat això, i aquí hi ha mines de plata, i aquí hi ha mines de ferro, i aquí hi ha blat, i aquí hi ha... comença a haver-hi vinya. Té interès, metalls n'hi havia molts a la península ibèrica d'aquella època. Portem molts anys explotant-los, no? I per tant, cada vegada n'hi ha menys, però n'hi havia molts. Llavors s'ho troben una mica de rebot, i el 195 abans de Crist es revolten els ibers. I no tots, n'hi ha que es mantenen al costat dels romans, segurament els de la costa i els que no els van arrasar, hem de pensar que era així, però altres els neguen i volen tornar a la seva independència, cosa completament comprensible. I llavors és quan fan els romans aquesta gran campanya en la que els donen 3 dies per enderrocar les muralles i posen pau. Llavors, a partir de llavors ja podem considerar, diguem-ne, que ens quedem en l'òrbita romana, i els romans van posant els primer assentaments militars per controlar i després ja comencen a instal·lar-se a viure i a conviure. Amb l'afegit que molts ibers d'aquests que eren aliats dels romans acaben sent romans. El servei militar eren 30 anys, en l'exèrcit romà. Si tu no eres ciutadà, podies anar també a l'exèrcit romà, no eres legionari, eres auxilia, que es diu, una tropa auxiliar. Tots els arquers, foners, cavalleria, pràcticament tot això era tropa auxiliar, que eren aliats, no eren pròpiament romans. Els romans combatien allò a peu i en fileres, no? Quan aquesta gent acabava el servei militar aquest de 30 anys, que tenien la nacionalitat, diguem, els hi donaven la ciutadania romana. Parlar en llatí i volien banyar-se, perquè els romans es banyen, i volien unes comoditats i una casa emblanquinada i amb teulada i de teules i uns banys i una sèrie de coses que els poblats ibers ja no feien. I és en el moment en què es transformen els poblats ibers, alguns, en assentaments romans.
D'acord. I entre ells, probablement, Sitges.
Jo crec que és com molt evident que Sitges va seguir aquest recorregut, i el que hem de fer és aconseguir trobar restes d'alguns d'aquests edificis que ens permetin veure quines eren les característiques. Perquè no hem acabat amb aquella història que t'estava explicant, a què es dedicaven i a què vivien. No?
Doncs continuem-la.
Em sap greu perquè m'enrotllo molt.
No. És molt interessant.
Un cop els romans són aquí, el primer que intenten fer és primer drenar metalls a sac, sobretot plata, hi ha molta plata, els ibers dominaven la metal·lúrgia de la plata, ja en tenien. Després hi ha les mines de Cartagena, que són enormement riques, i n'hi havia d'altres més petites a Catalunya, que estan documentades. Llavors, ells volen metall, i evidentment l'obtenen per dues vies, una per la via dels impostos i l'altra per la via del comerç. Què fan? Ens envaeixen amb el seu vi. Itàlia produeix molt de vi, I en un moment determinat, doncs, hi ha una, un ús allò d'agua de fuego. Els indígenes els anem a vendre, igual que a l'Amèrica al segle XIX els hi venien whisky, doncs aquí els hi venen vi. S'entrompin i s'aficionen a comprar el nostre producte. Seguien sortint, evidentment, cereals. No? A mesura que aquesta gent es va romanitzant, són ells que produeixen vi ja des d'aquí. I d'aquí vindrien les nostres vinyes actuals. Moltes d'elles ja pràcticament s'han estat conreant en vinya ininterrompudament des d'època romana. I són els romans, bàsicament, els que ho expandeixen. Sí, els ibers en sabien fer ja, però els que de veritat s'ho plantegen bé són els romans. I a mitjan segle primer abans de Crist hi ha una exportació increïble de vi català que el trobem a tot el sud de França, tots els campaments militars que van posar els romans en el Limes Germànic, el Rin, beuen vi que ve d'aquí.
I... Va, perquè Itàlia o la península itàlica no dona prou per la producció que necessiten.
Sí, bueno, i a més volen un vi barato, no? Diguem-ne, com més, home, per l'exèrcit...
El vi de les colònies és més barato que el de la...
Sí, clar, òbviament, que el vi de, un vi que en fa un senador a la seva finca...
Aquell no va pels límits, no?
Aquest
el
va cotitzar, l'envelleix, no? I en canvi, clar, als soldats els hi ha de donar molts de litres, perquè penseu, tot ciutadà romà tenia dret, 600 centímetres cúbics diaris de vi. L'Estat li garantia aquest dret.
Mig litre llarg.
Els nens també. Els nens també, perquè a l'època no hi havia manies en això.
D'acord. Doncs estàvem en què probablement es van convertir en exportadors de vi.
Sí. S'hi van convertir i llavors nosaltres ho veiem. Aquí al carrer Fonollà, per exemple, hi ha uns materials més antics que els del moment d'aquest aterrassament, que són trossos d'àmfora italiana, de vi, i després n'apareixen moltíssims més d'àmfores ja més una miqueta posteriors, ja fetes aquí en el territori d'aquí, molts trossos, molts. O sigui, Sitges estava dins aquest context del comerç del vi en època romana,
i
tenien paper.
I suposo que és una obvietat preguntar-ho, els vaixells anaven a la rada, el que ara seria la fregata, no?
Ens ho hem d'imaginar. Haurem de fer algun dia prospeccions subaquàtiques. Jo soc arqueòleg subaquàtic de formació.
Això vol dir tirar sota de la sorra.
Sí, mira, apartar una miqueta la sorra en alguns punts, sobretot a sota mateix del turó, perquè hi han caigut moltes coses des d'època antiga. I en general, a la rada, clar, és que és lògic, és un petit port natural. Ara no ens fem la idea de fins a quin punt és un bon port natural, perquè està plena de sorra, però sabem per les fotos i per els quadres del segle passat que l'aigua arribava pràcticament a on ara hi ha les cases, no? Dius, realment és un port molt petitó,
sí, però que tanca el Llevant.
Tanca del Llevant i del mar de Tramuntana, que aquí la Tramuntana no impacta perquè tenim les roques, però el mar és molt molest. Aquests dies tenim mar de Tramuntana i ho heu vist. Són unes onades lletges, diguem, que van travessades, creuades, perquè venen rebotades, i per la navegació no són probablement gaire bones. Llavors tenim un bon port, tenim un poblat iber que probablement s'ha convertit en una petita ciutat romana, i tenim segur uns comerciants, unes classes dirigents capaces de fer-se una mansió magnífica com és la del Vinyet,
que estava als afores.
Correcte, estava fora. Clar, com ha de ser aquest tipus, com Can Cabanyes a Vilanova. Us diria 3.000 exemples, no? Quan una família té possibles, doncs moltes vegades té la casa del poble i després doncs, la finca rural bonica on pot gaudir dels plaers de la vida, no?
Sense haver-se de barrejar, doncs, amb tota la xusma.
Sí, no, i on a més també tens processos de producció que garanteixen més ingressos. És evident que hi havia gent rica a Sitges, no només pel Vinyet, que és evident que és una casa d'una família molt potent, sinó perquè el mateix anell que hem trobat.
Ara anava a dir, l'anell devia venir del dit d'un ric, no?
Home, a veure, 4 grams d'or venen a ser, tindria un cost d'uns 13-14 denaris, denaris és la moneda de plata, la moneda d'or era l'auri, pesava uns 8 grams, 7 i pico, això serien 13 o 14 denaris, doncs podria ser el salari de 3 o 4 mesos o més d'una persona, d'un treballador normal d'aquella època. Això no t'ho poses al dit, sinó és que t'entens molts més, no?
D'acord. Li preguntàvem el dia de la roda de premsa amb en Pere Izquierdo com va anar per allà l'anell. I ens deia que probablement el nen que s'especula que pel diàmetre, el ser petitet, probablement era per un dit d'infant, el nen el devia perdre directament.
Sí, no, la persona que el portava probablement un nen, podria ser un infant perquè el diàmetre realment és petit, també podria ser algú que portés el dit petit del peu, eh? Llavors sí que em cap a mi i tot. Vull dir que
d'acord.
No necessàriament has de portar l'anell en el dit anular. Els romans es podien guarnir de moltes maneres, no? Doncs és evident, el va perdre allà mentre tafanejava els obrers que estaven terrassant algú, diguem-ne, que no s'embrutava les mans, perquè si s'hagués embrutat les mans no hagués portat un anell d'or, no? Estava per allà donant la pallissa, diguem-ne, molestant els treballadors que estaven abocant allà ceràmiques trencades i escombraries de l'època i terres per anar fent la terrassa on ara hi ha el Maricel de Mar. Llavors aquest pol·lorava per allà i el va perdre. I evidentment, si era una criatura, els pares li van fotre un mastegot.
I no el va trobar ningú, perquè llavors allò ho van tapar, ho van acabar tapant, perquè si hagués quedat al descobert probablement algú se l'hagués endut.
Sí, només que hagués quedat en superfície, la primera pluja, l'or queda net i llueix i es veu de lluny.
Per tant, probablement, just després de perdre, el devien tapar. Perquè,
sí,
no...
sí, és que estaven abocant terres. A més, al costat hi havia una paret que estava vella en aquell moment, perquè hem trobat estucs caiguts a dins d'aquest abocament de terres, o sigui, revestiment de calç, de les parets que ha caigut, i es nota encara com que està pla, que acaba de caure, diguem-ne, no? De la posició. Llavors, hi havia una paret més antiga allà, que en el moment de fer aquesta terrassa doncs estava perdent el revestiment.
D'acord. I una altra cosa que ens va cridar l'atenció, veure-ho comentar el dia de la roda de premsa que anells similars només se n'han trobat a Gran Bretanya.
Sí, bueno, estic buscant i això de només se n'ha trobat sempre és difícil de dir perquè un arriba fins on arriba i és possible, no ho sé, que n'apareguin en altres llocs. Busquem en els llibres que tenim a l'abast, busquem a internet, que gràcies a internet podem accedir molta més informació que mai, no? I llavors no n'hem trobat cap a la Mediterrània, no. A la península ibèrica amb bastanta seguretat, perquè li he ensenyat ja fa dies que estic en contacte amb ella, l'Alicia Perea, que és investigadora del CSIC, la màxima especialista en joieria antiga de la península ibèrica. Ella ho ha vist tot, i si ella em diu que no hi ha res d'igual a la península ibèrica, aquí sí que ho podem dir, segur. La península ibèrica no n'hi ha cap del mateix tipus, del mateix model.
Per tant, és un anell importat. O podem arribar...
Bueno, a veure, és difícil de saber això. D'acord. Clar, aquella època es movien, era el mateix país, no és important perquè és el mateix país, des de Síria fins a Gran Bretanya i des de la frontera sud de Dinamarca fins a Mauritània, és un país en aquest sentit, no? I la gent es mou, realment es mou. La gent va fer el servei militar a Romania, o a Tunísia. I dic que aquest moviment existeix. On era fet? És molt difícil de saber. Farem un estudi metal·logràfic per saber el metall, si es pot determinar de quina mina procedeix. I ens donaria pistes. És probable que procedeixi de l'or de les mèdules. L'or de León és el segle primer, és on es produeix més or de tot l'imperi romà, en unes quantitats extraordinàries, que ara no ens les creuríem. I els tios ho fan destruint muntanyes senceres. Si nosaltres hem sigut bèsties en les obres públiques, diguem-ne, ells no tenien manies. I el que feien, com no tenien dinamita, és fer unes coves a dins de les muntanyes, amb uns pous a dalt molt grans, llavors de cop abocaven aigua a pressió a dalt, comprimien l'aire fins a... que l'aire es posava a 1.000 quilos per centímetre quadrat i explotava igual que si haguessis omplert la muntanya de dinamita. I d'aquí treien l'or, tot quedava triturat, llavors ho rentaven i d'aquí traien l'or. En traien molta quantitat, podria ser d'aquí. Els dos que s'assemblen més són de Gran Bretanya, efectivament. Són trobats allà. Clar, és que els legionaris que hi ha allà tampoc no són necessàriament d'allà.
D'acord.
És difícil de saber. Un és de coure i s'assembla molt, molt. Està en pitjor estat, és de color verd, perquè el coure és rovella, però s'assembla molt la idea. És la mateixa idea de fer dos espiraletes. O sigui, fer un fil llarg d'or més gruixut pel centre, doblegar-lo en forma d'anell I aquests dos fils, entortolligar-los fent primer dues petites espirals de dues voltes, que fan com dues boletes rodones, i després, en l'altre final, el fil contrari, donar-li 5 o 6 voltes. En aquest cas, 5 i mitja. Això permet, que, a més, que l'anell es pugui obrir i tancar una miqueta de mida. No pots obrir-lo del tot, però sí el pots ajustar de mida. Doncs, els paral·lels són de Gran Bretanya, els que he trobat fins ara. Interessant. D'aquesta època, serà finals de segle primer, principis de segle segon, coincideixen perfectament, però estan lluny.
Per tant, doncs, ens acostem a les 11. El que no hem trobat encara és el nom. No hem trobat cap inscripció que ens certifiqui el que, a totes llums, en Pérez Quiró està absolutament convençut, que això és suburb.
Correcte. Primer, per demostrar que és suburb, primer necessitem trobar un carrer. Jo crec que el trobarem, un carrer amb claveguera, un tal, que es vegi que realment és una estructura urbana, que no és una casa, que és algo més que una casa. Segon, hem de trobar el nom. I jo estic segur que el nom es pot trobar. A on? No us ho puc dir, perquè no ho sé. Però els romans escrivien molt, moltíssim. Feien inscripcions per tot. Llavors, tenim una del Vinyet, fragmentària, no? Podem saber quina família vivia, com se deien. A Sitges en trobarem més. Tard o d'hora. I arribarà un dia que en el lloc més insospitat començaran a aparèixer. Potser en el mur de l'església parroquial. Aprofitades. Perquè, clar, un bloc ben tallat, doncs després pot tenir altres utilitzacions. I sovint se'n troben en esglésies, en muralles, tal, rascant, quan apareix una inscripció. I si no, doncs el seu lloc original, que estaria més ben car.
Per tant, doncs, podem estar gairebé convençuts, tot i que ens falta aquest element final que ens certificaria definitivament el que a totes llums cada cop sembla més clar, per l'aparició de cada cop més elements que ens certifiquen l'existència d'aquest jaciment i, per tant, d'aquesta hipotètica vila, primer ibera i després romana, que serien els antecedents de Sitges. I, per tant, Sitges hauria estat ininterrompudament habitat ja des de temps dels ibers.
Correcte, aquesta és la idea, que fa 2.800 anys pràcticament que es viu aquí. Són quasi 3 mil·lenaris. Jo voldria aprofitar per fer una petita crida. Estic segur que en algunes de les obres que s'han fet als anys 60, 70, 80, 90 alguna coseta ha sortit. Entenc que els propietaris tinguin por de que els hi prenguin o que sí, però jo prometo que serem molt discrets, però és més important que no es perdi la informació. Si algú pot aportar una foto o ens pot ensenyar un objecte trobat en el Puig de Sitges, ens està ajudant a fer la història de Sitges. I tranquils que mirarem cap a una altra banda i no passa res.
Ara no ve d'aquí. Ara l'important és saber,
correcte,
el que els antecedents o acabar de trobar, doncs, les peces que falten en aquest trencaclosques interessantíssim, que és, doncs, els Sitges de l'època antiga.
Exacte.
Per sobre d'allò de complir allò, la normativa que sabem que és molt
estricta.
Ha prescrit. Doncs quedem-nos en el prescrit, que és un terme que tothom pot entendre amb certa facilitat. Content per la troballa?
Molt. Home, no és habitual. Nosaltres busquem història, no busquem tresors. Però si trobes un tresor de tant en tant, doncs és una alegria.
A més, un tresor que t'ajuda a explicar la història.
Correcte.
Perquè, clar, a través d'aquest tresor hem sabut que probablement hi havia, doncs, gent impossibles, que es diu ara.
Exacte. Oi? Ens dona una altra dimensió de tot plegat, entre que ens està fent gran el jaciment i, a més, ens està situant gent de diverses classes socials convivint-hi, doncs...
Ens explica molt més d'aquesta possible vila que, doncs, va romandre habitada ja durant tot l'imperi. L'anell hem quedat és del 1 de l'imperi, de finals del 1, no?
Jo crec, ho acabem de precisar, crec que és de segona meitat de segle primer, després de Crist. Probablement època de l'emperador Vespasià, Titus o Domicià, per aquí.
Doncs entre Vespasià, Titus i Domicià ens quedem. Pere Izquierdo, moltíssimes gràcies. Felicitats per la troballa, oi?
A vosaltres, gràcies a vosaltres.
I en parlem en el futur si n'hi ha més.
Esperem que n'hi hagi moltes.
I a tots vostès, doncs, ho deixem aquí, aquesta interessant història d'això, de la història antiga de Sitges. Són les 11, ara notícies en Com Ràdio, i després més coses. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.